8 de març, Dia Internacional de les Dones. La transformació feminista la volem ara, no podem esperar més temps. Aquesta és la crida de la declaració institucional del 8 de març. I a mig matí, com no podia ser d'altra manera, avui parlem amb dones de totes aquestes desigualtats que avui dia segueixen existint en ple segle XXI. La saludem, doncs, ens acompanyen Christine Merlier. Què tal? Molt bon dia, Christine.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
La Christine Merlier, ja la coneixem aquí a mig matí, però vaja, ella és artista i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a ti.
També està amb nosaltres Isabel Jué, molt bon dia, també. Ella
bon
és pintora,
dia.
Isabel, bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Pilar Franquet, mestra, molt
Hola,
bon dia.
Hola, Sònia, bon dia.
Cris Gambín, ella és periodista i es dedica al món audiovisual, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Sònia, gràcies.
Doncs engeguem aquest espai on què volem fer? Doncs reivindicar, no? Sobretot reivindicar els drets de les dones i també doncs, sí que se'n parla moltíssim i se n'ha de parlar més potser, però sí de totes aquestes micro i macro masclismes que ens trobem al dia a dia i que potser doncs, no ens donem compte o potser el que encara doncs, preocupa una mica més és que ho hem normalitzat. No sé, en trets generals, com veieu vosaltres aquest tema?
Home, jo veig que falta molta feina per fer. Que sí que anem avançant, sobretot en prendre consciència de la situació, que això és el que fa uns anys no hi era, i no tants, però que falta molt. Que hi hem de lluitar cada dia i que hem de manifestar totes les diferències i discriminacions que hi ha.
Jo crec que és un problema més individual que col·lectiu. Jo crec que la mujer tiene que defender su respeto, su dignidad, y su igualdad en la vida cotidiana, en casa, sobre todo en casa, en su vida privada, es donde empieza, digamos, a concienciarse de lo que es realmente la igualdad.
Isabel, Cris.
Bueno, doncs sí, tot això que diuen les companyes ho trobo que està bé, però també hem de veure que normalment el que un fa a casa és important, però també està el que hi ha a fora, que existeix. I llavors, a vegades, les dones sembla que tinguin oportunitats perquè se'n parla més, però després, com que portem també com una mena de segell a dintre gravat de coses que som les dones, d'idees falses totalment, però que ens han vingut afectant durant molts anys, doncs...
Sí,
sí, molts segles, clar, de sempre, no? Mm. Doncs això ens priva a nivell individual, ja, i també a nivell social, no? Ens priva de fer tot el que podríem fer, que seria molt més.
Jo crec que ja queda molt a fer, com dieu, però també vull donar un petit punt d'esperança de que gràcies a que el món ha canviat i que estem molt globalitzats i totes les xarxes socials ens estan ajudant moltíssim a també poder-nos reivindicar més, a poder, o sigui, al final les xarxes socials que tenen una part negativa, com ja sabem, però que sí que és veritat que serveixen també com un altaveu per denunciar, per exemple, micromasclismes o moltes, tantes altres coses, no? Que crec que juntes estem demostrant que podem fer molta força, que queda moltíssim a fer, però crec que, encara que sigui molt més a poc del que segurament voldríem, no? que crec que podem, allò, per les futures generacions, crec que a poc anirem allò obrint una mica més la ment, esperem, espero i desitjo, però que queda molt a fer encara.
Sí, però jo crec que les xarxes socials també tenen una doble, un altre vessant. I ho he observat des de fa uns anys que estan promocionant un prototip, un model de nens i de nenes que està tirant endarrere amb el que nosaltres havíem pensat o previst fa uns anys. Que estan creant uns models que no beneficien gaire tota aquesta millora amb la igualtat entre homes i dones.
Jo parlo de la xarxa que podem fer com a dones, eh?
Sí.
Parlo més aviat d'això. Després hi ha tota la part negativa de les xarxes socials, perquè té la seva part bona, que és potser la més activista, però clar, també tot el que puja per altra banda.
Per altra banda, sí.
Hay mucha ambigüedad alrededor de lo que es una mujer. Hay mucha ambigüedad. Hay un papel social, hay un papel sexual, no hay que olvidarlo, porque el hombre, el ojo del hombre, yo creo que es lo primero que ve o que siente, a pesar suyo. Yo no les tiro la piedra, ¿no? Uh-huh. Porque somos animalitos, no hay que olvidarlo, somos animales. Y eso ha condicionado muchísimo el trato a la mujer durante siglos, siglos. Después hay el tema de la reproducción, que también, claro, aquí estamos, ¿no? La mujer que tiene 3 hijos en casa, ya me dirás tú, cómo va a defender sus derechos a nivel realización personal, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y después está la relación con el hombre, la convivencia, todo eso es muy complejo y yo creo que en cada casa es una actitud diferente, ¿no? Pero ahí es donde yo vuelvo a lo que dije al principio, ahí tienes que defender al pie de la letra cada día tu respeto. Empieza por ahí. Después, a nivel social, evidentemente, para mí es más fácil actuar a nivel social que a nivel privado.
Sí.
Porque no entran tus emociones, tus sentimientos. Por la paz, hay gente que hacen cosas increíbles en casa. Se difuminan, ya no existen. Para tener paz y tranquilidad, ¿no? Y eso no. Ahí está para mí. Luego, en la calle es más fácil, chillas, te manifiestas, no sé. La calle te acoge más, te ayuda más, ¿eh?, que en un ámbito cerradito, privado, donde cierras la puerta por la noche y ahí se juega todo.
Però hi ha una part també de que precisament construir aquesta comunitat, crec que per una dona que potser necessita alliberar-se a casa, no, no sé com dir-ho, però que potser sí. També trobar una comunitat que la recolza sí. Potser la pot ajudar a fer-se més forta i encarar el problema que pot tenir a casa, no? Per això sí. Jo dic que sí que veig ara que potser la meva mare, la meva àvia no tenien quan tenien la meva edat, no? De poder dir, ostres, puc trobar una xarxa de dones, perquè abans era més difícil potser trobar una comunitat com es pot trobar ara, qui ho vulgui, evidentment, no? I que si tu a casa no pots treballar en el teu individu, estic totalment d'acord que per molt que ho facis fora, el problema, no? També, si no es treballa individual, de què serveix?
Res, és falso.
Com bé sabeu, avui, doncs, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, ha tingut lloc la lectura del manifest institucional que es fa cada any a la plaça de l'Ajuntament. Fins allà s'hi ha desplaçat el nostre company Leo. Si us sembla bé, escoltem aquest manifest tot seguit.
Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l'organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avenços aconseguits, en 3 segles de corrents de pensament feminista i 2 segles de lluita organitzada, els drets de les dones encara no estan plenament garantits, no són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Per això, urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la societat es pregunti què més volen les dones o que s'instal·li en la falsa equidistància del ni masclisme ni feminisme. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d'estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. D'una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l'assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos, fins i tot salaris inferiors a la mateixa feina i condicions laborals més precàries per a les dones. D'altra banda, el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d'humor, d'una pressió estètica asfixiant que crucifica les dones i hipersexualitza les nenes i adolescents i de la sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació. També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les experiències, les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels productes tecnològics i en les normes i pràctiques formals i informals de funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques i socials o de les entitats. Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme i la cis-heteronormativitat, el capacitisme, edatisme o la situació administrativa i produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares. Acabar d'una vegada per totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat i la igualtat valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes. Davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals, familiars o d'amistats, que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menysteniment, la cosificació o les violències envers les dones i que al mateix temps ells mateixos les imposen. Així mateix, els homes han d'assumir la responsabilitat que els pertoca en la sostenibilitat de la vida i en el treball domèstic i de cures. El feminisme és per tothom. En segon lloc, la resposta institucional ha d'estar a l'altura. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha fet possible que en les darreres dècades els feminismes i la seva agenda política transformadora hagin interromput amb força a les institucions. De les vocalies de dones en el moviment veïnal a les regidories de polítiques de dones, d'igualtat i més recentment de feminismes, a les àrees i programes d'igualtat de les diputacions i els consells comarcals, de l'Institut Català de les Dones a una conselleria pròpia del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Igualtat i Feminismes. Estructures totes elles per deixar enrere la lògica sectorial amb què s'han identificat les polítiques d'igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans i materials necessaris per dur-les a terme. Estructures per elaborar polítiques feministes transversals, interaccionals i globals, que impliquin tots els nivells i àmbits d'actuació dels poders polítics, incloent-hi els pressupostos públics. Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al centre, s'adreci a les necessitats pràctiques més immediates de cures o d'usos dels temps, entre d'altres, i que simultàniament impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat, com per exemple la redistribució del treball remunerat i no remunerat, o la plena garantia del dret al propi cos. Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d'altres moviments antidrets i antigènere tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat. La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d'una interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d'aquells que defensen la justícia social en totes les seves expressions, amb l'objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. Una forma de fer política també en què les institucions dels diferents àmbits territorials col·laborin i cooperin per fer efectius els drets ja assolits i impulsar els nous drets feministes. La transformació feminista ja ha començat i és imparable perquè els feminismes són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. Ho reclamem històric de justícia, equitat i llibertat. Ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara.
Doncs escoltàvem la lectura del manifest institucional, escoltàvem a la Núria Pujol, que és l'encarregada un any més de llegir-lo, i sí, no? Fantàstic tot això que es diu.
És molt bonic.
És molt bonic. On ens porta això?
Doncs pues allà, en la lectura anual, i ja està. Sí. Punto.
Demà s'hauria de fer una altra. Sí. I passat amb una altra i una altra. Cada dia a les 12 tenir...
Pero entonces sería endoctrinar a las mujeres, sí. ¿Me entiendes? No las podemos endoctrinar tampoco. Tendría que ser una cosa natural, ¿no?
Sí, Però que és una pena que només sigui un dia a l'any, no? Que deia que avui els diaris estan plens, bueno, i mitjans digitals de les dones, de, en el meu cas, no? Doncs dones cineastes, i ostres, i la resta de l'any on som? Per sort, abans els hi deia, dic, bueno, jo avui vinc com molt contenta i molt feliç perquè en el cinema l'altre dia els Gaudí i les dones van arrasar en totes les categories, o sigui que... Sí. Que molt contenta, també els Goya, la Carla Simón, que ha guanyat los dos, i sembla que ara, de sobte, les dones fem cinema i fa molts anys.
En Canes també, o sea, sí, hi ha aquest moviment.
Sí, amb el cinema sí.
Sí, però bueno, que això aquest any, potser l'any vinent...
Sí, però clar, és el que dèiem, no? Segons, hi ha professions que sempre han sigut d'homes. No? Sí. A veure, sempre ha sigut d'homes. Històricament,
falta un nombre aquí, en esta mesa,
Dos. Històricament es consideraven professions d'homes, no? En aquest cas. Però sí que és veritat que encara hi ha aquests buits, encara existeixen, perquè, no sé, dintre del món del cinema sí que hi ha directores, sí que hi ha directores de fotografia, però, no sé, parlem de localitzadores, per exemple.
L'empresa.
No són tan visibles.
I has dit directores de fotografia, i el 2000, perquè aquest any el Gaudí l'ha guanyat la Gris Jordana i, bueno, no, perquè van fer el FICCAT especial.
Que n'hi ha alguna, clar, tampoc hi ha masses.
No,
també,
quan van fer el FICCAT especial en direcció de fotografia el 2019, vam estar mirant xifres de la professió i era un 2% de dones.
Sí.
Sí, clar, ara guanya el Premi Gaudí la Gris Jordana i, hi ha dones que
sembla,
fan...
Sí, sembla que hi hagi
és una
més.
Entre...
Però penseu que això pot impulsar altres dones?
Jo crec que sí, perquè jo, per exemple, parlo ara del cinema, jo de petita no tenia referents femenins. Existien, però no els coneixia. Ara que tinc a l'abast internet i també amb llibres i tot, he conegut cineastes que no sé per quin motiu jo no havia descobert abans. Però clar, falten referents i jo crec que ara també les noves generacions, mica en mica, tenir referents, ostres, això és un...
És molt important.
És molt important que una nena que ens estigui escoltant o que hagi vist els Gaudí i digui, ostres, jo vull fer cinema com ella, no?
Això, tienes que ser determinada, Tienes que tener un caràcter determinado, Eso seguro, Si no, te passen encima.
Que aquestes desigualtats estan en totes les professions?
Sí. Mira, jo podria parlar de l'àmbit que conec més, no? Sí. Que és l'ensenyament. Mira, penseu que és sorprenent que amb una feina que el 99%, ara potser exagero, no era un 99, una mica menys, 93% a infantil són dones les treballadores, un 76% a primària també són mestres dones, i un 59% a secundària. I en canvi, veiem que els càrrecs directius, els despatxos, el tant percent de dones és molt baix.
Sí.
I això és sorprenent, perquè si una escola doncs hi ha un 90 o més percent de dones, perquè el càrrec l'està ocupant un mestre, un home. Això és també una temàtica que dona molt parlar. Molt sexista.
Molt.
Per molts motius, no? Potser per primer el que deies tu també, per falta de referents, no? Les nenes, ja a casa els nens se'ls eduquen per ser ambiciosos i a les nenes per ser més conformistes, ja des de casa. Això podria ser un motiu. Un altre també, que s'ha dit moltes vegades, doncs és que potser la feina aquesta de mestres és molt vocacional i llavors el que t'agrada és ensenyar el tracte directe, l'ensenyament a l'aula, amb l'alumne, i t'agrada menys la feina de despatx, però tampoc és un motiu perquè no sigui així. O sigui, també és un tema que on hi ha molta discriminació. I no només amb les direccions de centres, també si busquem inspecció, el Consell Escolar, representants de famílies, sempre els homes és la part més dominant amb els càrrecs. O sigui, a nivell laboral hi ha una gran discriminació i en la base, perquè és l'educació dels nens. Llavors, si aquí ja tenim una discriminació laboral, doncs imagineu-vos amb la resta.
Lo que debe pensar lo que hay que explicar a una niña, pero no solo imponérselo, explicárselo, tiene que ser independiente, no depender económicamente de un hombre. Empieza también por ahí.
Sí, eso es importante.
Tener tu independencia. Sí. Y entonces ya se desplaza un poco todo lo que es aquí familiar y todo esto, ¿sabes? Porque a cada vez hay más mujeres que viven solas. ¿Por qué viven solas? Pues primero porque pueden, porque tienen su sueldo y eligen esto. Tienen sus amantes, sus historias, pero en su casa está ella. Punto. Y está. Y eso es una buena orientación para seguir un camino.
Home, en aquest aspecte potser sí que s'ha avançat, no? Perquè fa uns anys això era impensable, no?
Exacto.
Pero una dona marchés a viure sola, no sé.
Es más duro, quizá es más duro porque hay más soledad también, hay el problema de la soledad, pero eso está de los dos lados, hombres y mujeres. Pero es un camino donde desprendes más respeto.
En el cas del món artístic, en aquest cas, doncs, Isabel, més enfocat a la pintura, també suposo, Isabel, que en aquest món hi ha aquest tipus de discriminacions, no?
Doncs des de sempre, no? Abans molt més que ara, no? Perquè, clar, jo quan vaig començar a treballar, bueno, a estudiar a l'Escola de Belles Arts, que jo tenia 15 anys, resulta que no veia gairebé cap dona als llibres d'art, cap. Sí, veia a dues impressionistes, la Berthe Morisot i la Mari Cassatt, que a vegades als llibres dels impressionistes els hi posaven una obreta o dues, però poca cosa, no? I tu pensaves, mira, sempre tenien que veure amb els nens, el que posaven, amb la família, tot això, no?
Les flores.
Les flors, això mateix. I clar, tu pensaves, que estrany, no?, que jo tinc aquesta necessitat d'expressar-me artísticament i veig que les dones, en principi, amb la seva sensibilitat, han de tenir aquesta expressió. Jo pensava, que és raro que no s'hagin dedicat a la pintura més dones, no? O a l'art en general. I clar, a mi això m'afectava molt, però mica en mica, un cop vaig anar passant els anys, vaig veure que això era una mentida, però total i absoluta, no? Hi havia moltíssimes dones que s'hi havien dedicat, i no solament això, sinó dones que havien arribat a tenir una fama meravellosa, una fama increïble, i que havien pintat, per exemple, la Sofonisba, Anguissola, que és una d'elles, molt antiga, de l'any 1500 i pico, doncs aquesta dona va arribar a pintar a Felip II, perquè la va acceptar allà a la seva cort i tot això. Era una cosa que socialment no ho deien. Ella estava allà com a dona de companyia de la seva esposa, no? Però ella era la que pintava i la que ensenyava a pintar i tot això. I clar, tenia moltíssima fama aquesta dona. I va tenir fama fins als 90 anys que va viure molt, no? Però després de morta, doncs s'ha acabat. Llavors ja els seus quadres se'ls hi han atribuït, perquè ella inclús no podia ni firmar, perquè clar, si firmava, clar, li atribuïen als altres senyors que estaven allà a la cort i tot això, no? I ella oblidada, perquè clar, els crítics d'art no la ficaven a les històries d'art, no? No eren importants, eren dones, treballs de dones, una excepció, ni l'anomenaven, no? I així ha passat amb moltíssimes, i fins fa molt poc.
I encara avui en dia, perquè sí, la història se'ns amaga, i la història de les dones és absolutament amagada.
No? Home, està clar que la història s'han escrit homes, no? Això queda clar, eh? Queda clar.
I los que han ganado siempre, además, los que ganan.
Sí. Exacte. La història dels guanyadors i homes.
Exacte.
Evidentment que segur que hi havia pintores, segur que hi havia compositores, i segur que hi havia...
De tot, no? Escriptores que escrivien amb nom d'home.
Sí.
Hi havia compositores, hi havia de tot, no? I moltes, per exemple, la Nadia Boulanger, que ja és més d'aquí, vull dir, la seva germana era un geni, la Lili Boulanger. Aquesta va guanyar el Premi de Roma quan tenia 19 o 20 anys, que no li havien donat mai amb una dona ni amb una persona tan jove com ella, no? Vull dir, va ser una cosa, perquè té una música excepcionalment hermosíssima, no? Fermosíssima. Molt, molt maca, no? Molt, molt poderosa, a més. I aquesta va morir molt joveneta, però la seva germana, que també era compositora, la Nadia Boulanger, va ser la mestra de tots els músics que són importants ara. Per exemple, Daniel Barenboim, Astor Piazzolla, vull dir, molts. Ara, en aquest moment, no t'ho diré, però moltíssims, no? Llavors, clar, ella ha configurat la música culta d'aquest segle I tu creus que la coneix tothom, a la Nàdia Boulanger? No. La coneixem no, els clar. Que ens interessem a la música i els que estem al cas de tot això, però els que no ho estan, que són la, la gran majoria, no tenen ni idea de qui és aquesta senyora.
Jo no la conocía, la conocí perquè tu m'he...
Imagina't, i és, ja... i és francesa, no?
I no la coneixia. És francesa, vaya vergüenza.
No, no, no és vergüenza, és perquè, perquè no la coneix
no.
ningú.
No, no.
La coneixem, pues, els gats, els quatre gats que ens hi dediquem. Perquè és que jo, a part de ser pintora, és que la música em priva molt, no? Vull dir, m'encanta, no? I sempre estic ficada dintre d'aquests mons de la música. Llavors, clar.
Isabel, arran d'aquí vas decidir doncs, que aquestes dones no es podien oblidar. No?
Això mateix. Va ser perquè vaig tenir l'oportunitat un dia que... Em van invitar amb una trobada de poetes visuals a Andalusia. I tenia que fer un llibre d'artista de qualsevol tema i fer una ponència sobre aquest llibre que jo havia fet. Era sobre llibres d'artista, no? I vaig pensar, mira, aquesta és la meva oportunitat. Ara vaig a fer un llibre d'artista en el qual recopili tots els treballs d'aquestes dones artistes i parli d'elles. I vaig fer un llibre d'artista que es podia desglossar amb uns panels, així que vaig posar sobre d'una taula i amb colors, perquè jo tot ho adornava amb pintures meves com a fondo i tot això, i quedava molt xulo, no? Quedava molt guapo. I llavors vaig fer una ponència passant diapositives dels treballs d'aquestes dones, i la gent va flipar perquè era l'any 14 aquest any, i la gent encara no estava tan assabentada de tot això. I almenys allà, a aquest poble, que era un poble d'Andalusia, pues, era així, no?
Quizá menos.
Per això que vull dir que podia a Barcelona, Madrid i tots aquests llocs una mica més, però allà pues, no es tenia aquest coneixement, no? Llavors la gent es va quedar molt, molt impressionada, molt ben impressionada.
Sí.
I em van inclús demanar alguns catedràtics, hi havia un catedràtic allà que em va dir per què no escrius un llibre sobre aquestes dones? Jo vaig dir, home, jo no sóc escriptora, no? Però ja m'ho pensaré, però no sé què i no sé quant. Vaig pensar, jo no escriuré perquè tal, no? Però bueno, després resulta que em van deixar un llibre d'una tal Nancy Cunard, que és una escriptora poetessa de finals del segle, va néixer a 1890 o 96 o una cosa així. I després pues, va viure durant un temps al segle XX, no? Una dona que va treballar moltíssim per les coses socials, sent ella una dona rica, no? I me va impactar tant aquesta dona, el que havia fet, que havia perdut hasta la seva herència i tot, per apoyar a la gent que ho necessitava, a la raça negra, sobretot, i també va ajudar aquí a la Guerra Civil Espanyola. Vull dir, va ser una dona increïble. Jo la vaig veure en una foto que sortia al llibre, en unes fotos que hi havia, i vaig pensar, oi, quina dona tan important i tan maca, i no la coneix ni Déu, perquè Nancy Cunard no la coneixia ni Déu, i jo parlo a qualsevol persona de Nancy Cunard, ningú sap qui és. Llavors aquesta dona vaig dir, jo ara li faig un retrat a aquesta dona, perquè és que em ve de gust fer-li un homenatge. I vaig començar per ella. I aquest retrat va estar exposat aquí, a la plaça de
la Sardana.
De la
sí.
Sardana.
Sí.
Aquí amb un aparador, amb una exposició que vam fer l'any 15 o alguna cosa així, no ho sé, perquè era llavors que la vaig pintar. I arrel d'això em van venir de gust de fer-ne unes altres persones, així que jo trobava que estaven també maltractades, no? com la Camille Claudel, que clama al cel la seva vida, no? I altres persones, no? La Fanny Mendelssohn, que a mi m'encanta la seva música i que no està gairebé publicant res, no? Però el que he sentit d'ella... M'encanta, jo pensava, carai, aquesta dona, i perquè ella no és coneguda, el seu germà és superconegut, no? I ella, pues re, no? I totes aquestes persones. I vaig anar fent mica en mica i em vaig juntar amb diversos. Vaig anar fent exposicions, n'he fet fins i tot, fins a 7 exposicions.
I ara hi ha 29 quadres.
Tinc 29 dones pintades.
Aprofitem per dir, Isabel, que a partir del dia 15 podrem conèixer una mica més a prop la vida d'aquestes dones amb un especial, amb un programa que farem de forma quinzenal, no?, que es dirà així, Oblidades per la Història, on la Isabel doncs, ens parlarà d'aquestes dones que han fet coses i que ha quedat a l'oblit, no? I doncs aportarem aquest petit granet de sorra, no? Uh-huh. Dèiem que en el món artístic queda palès que la història ha castigat a les dones, les han censurat completament, però en tots els àmbits està passant, també ens comentava la Pilar o la Cris en aquest cas que en el món audiovisual sí que és veritat que també no? Era molt d'homes, no ens hem d'enganyar.
Mira, també quan parlàveu també d'artistes franceses, també sempre s'ha dit que el cinema el van inventar els germans Lumière, jo fa relativament pocs anys vaig descobrir que no, que el va inventar l'Alice Guy, que també és com la gran oblidada del cinema, pobreta, no? Ella va inventar el cinema de ficció i jo ho vaig descobrir potser fa, no sé si arriba a 10 anys. Vull dir que però com és possible que això no ho hagi sabut? I ho vaig saber perquè ho vaig investigar jo buscant...
És el que cal fer, eh?
Però com pot ser que
investigar.
Ostres, el cinema... Però es continua dient que van ser el Lumière. Clar, sí. Ningú ho reivindica,
Clar, perquè les dones ho reivindiquem, però sí, no? Però com és possible? Com és possible que això hagi estat amagat?
Sí,
és com una cosa molt important. I per les dones hauria estat per mi mateixa, no? Ostres, una dona va inventar el cinema. Encara m'hauria apassionat més del que ja m'apassiona.
I quants invents més han fet les dones que estan silenciats? Una mà d'invents. L'any passat m'enviaven a mi unes coses, no sé si a vosaltres també, pel WhatsApp, que hi havia invents de dones, i és que gairebé tot ho han inventat les dones. Vull dir, tot poder no, però un munt de coses...
I també en part...
Per què no?
Qui és responsable també de que tot això quedi així oblidat? Tenim les dones part de culpa.
Sí, també.
I tant. Sí. Però bueno...
Per desconeixement, per no tenir-ne consciència, però sí. Mira, jo et posaré un cas, que jo l'he viscut i moltes de les meves companyes a les escoles. Comença un curs i doncs, les mares, perquè són elles la majoria les que venen a l'escola a portar els nens i les que tenen el tracte i les reunions amb les mestres, d'entrada doncs, hi ha, i això ho he sentit, i ho han sentit les meves companyes i ho han comentat moltes vegades, a veure si li toca un maestro. I ens hem trobat que una mestra, per demostrar la teva vàlua i el teu treball, tens mil vegades més d'esforços, que això et valori o se't reconegui, que no pas un mestre. O sigui, d'entrada, si toca un mestre, ja hi ha, per part de les mares, un respecte i una discriminació positiva cap amb ells. O sigui, ja pel fet de ser mestre ja són millors que la mestra.
Però, Pilar, això està passant al segle XXI, de veritat.
Això està passant al segle XXI, m'ha passat a mi i passa a les meves companyes i sí, d'entrada, doncs...
És genètic, està en l'inconscient, està en l'inconscient.
Sí, pel fet de ser mestre ja és més bon mestre, o sigui, ja els mereix un respecte, ja es mereix una consideració, ja se li pressuposa una millor formació... I a veure, amb tots els respectes, però potser les mestres dones tenim molta més formació,
mejores
molta
més
i més resultats que ells.
Clar, imagino també que aquests pares i mares tampoc tenen una edat, no? O sigui, tenen els seus fills en edat escolar,
no són grans.
La senyora potser té 80 anys i té un pensament de la seva època.
No. Però repiten,
no és el cas, no?
Repiten. Sí. Eso lo han
oído. Això ho senten els nens i les nenes i, evidentment, ja el respecte que puguen tenir cap a la seva mestre ja baixa. En canvi, si és un mestre ja, aquí ens hem de portar més bé o hem d'estar més atents o el que sigui perquè és el mestre.
Però aquí és potser on hem anat un pas enrere, no?
No, i això...
També en altres aspectes, però aquí també, no?
Sí, però bueno, ha sigut bastant constant.
Perquè jo a la meva època no recordo que ningú digués tant de bo toqui un mestre.
Bueno, potser tu no ho vas sentir però perquè eres alumne, però
a mi me suena.
Mestres això ho hem sentit.
A mi me suena, no sé de què, però me suena.
A tu et sona, sí, Cristina.
Sí. En França, no aquí.
Sí. Mm-hmm.
Me suena.
Sí, o sigui, has de treballar-t'ho molt més i guanyar-t'ho molt més per tenir el respecte i la consideració, principalment de les mares, perquè són elles les que venen més a... les que estan més en contacte amb els centres educatius.
Però ves, ja és un cliché que tenen les mujeres de l'hombre.
I que li transmeten als seus fills.
Exacto, però esto en todos los ámbitos.
En tots.
Y claro, esto es peligrosísimo. Hay que elegir. O haces este papel o el otro, que no es tan cómodo, evidentemente.
És com, no sé, des de ben petits, no?, que això s'hauria d'anar d'educar i des de petits.
Des del
perquè, no?, una nena, és tòpic sí. el que diré ara, però perquè una nena s'ha de vestir de rosa i un nen de blau?
Perquè no sé, se hace no?
Per exemple,
és la societat.
O perquè una nena pot jugar amb una cuineta i si ho fa
sí,
un
sí,
nen,
oi,
que juga amb nines el nen.
Socorro!
Clar, no, sí, sí,
comença,
que així.
Comença a casa, sí. això, abans. És que clar. Abans ho parlàvem, dic, jo, sí, sí. jo tinc dos nens i sí. també de petits, no recordo quin dels dos, que un dia em va dir, no, el rosa no, que és de nenes. Dic, per què? Sí. Perquè a les nenes els agrada. Dic, bueno, si a tu t'agrada, pues que t'agradi. I sí, si t'agrada sí, el negre, que t'agradi. I si t'agrada el groc, que t'agradi. I els meus fills tenen joguines de tot tipus i no... I però, que moltes sí, sí. mares se sorprenen, no? De, té una cuina? Sí. I què passa? I li agrada cuinar i ens ajuda a cuinar i què
I
passa?
Ja està, claro.
I tant.
Sí, que... Tampoc hay que prohibir la, cui...
no.
la cuina, la cocineta.
El que vulguin.
A la, no, no. A la niña, si la quiere.
De la cuina, no?
El que ells vulguin, que elles, i elles, que elles i ells puguin decidir.
Vull
això.
Lo que quieren, exacto.
Vale. És que no, no t'has de qüestionar res.
No.
Perquè és un nen o és una nena i vol allò...
Esto es
perquè
lo más
li
sano.
Genera...
No
igual
qüestionar.
Que si un nen vol pintar, doncs que pinti, perquè li haig de dir no juga amb cotxes. Mm. No.
Però el que dèiem en totes les professions, en el tema de la cuina, quants chefs famosos hi ha i quantes chefs famoses hi ha?
Ah.
Sí, sí,
quan la cuina ha sigut cosa de dones, no?, tradicionalment.
Sí.
No?
En casa, cuinava, en casa. En el matriarcado, perquè això és altra història també, el matriarcado. Ahí sí, ¿m'entiendes? Ahí la mujer hace la ley,
però
dentro de casa.
Però no choca una mica? No sé.
Ah, totalmente, però
está
establecido el matriarcado. Hay casas en que el hombre entra y no tiene voz. No tiene voz, es verdad. Ahora,
en
sale,
poques cases sale deu ser això, Cristina.
No, no te creas, no te creas.
No.
No, pero este señor sale en su empresa, hay que ver ahí, tiene todas las voces del mundo, ¿me entiendes? Compensa, una, pero el matriarcado también es tremendo, ¿eh? No lo quiero yo.
Home, suposem que qualsevol extrem no és favorable per ningú.
Exactamente, exactamente.
Evidentment.
Ahora lo has dicho.
Sí, i llavors...
El que deies tu, doncs, chefs, o quan parlava ella de la música, quantes directores d'orquestra hi ha?
Exacte.
Sí,
poques,
exacte.
Molt poques.
Sí, quan des directores d'escola...
Ara n'hi ha,
directores
però...
de cinema, sí que n'hi ha, però molt no hi ha igualtat. No hi ha igualtat. Si mirem percentatges, sempre hi ha un desnivell.
Porque la mujer que lo quiere hacer tiene que luchar más,
total.
Es más difícil, es más incómodo, es menos gratificante, o sea, tiene que ser una héroe esta mujer, una heroína sí. para llegar.
I, part,
i no ho somos todas.
La conciliació, a part.
Exacte. Sí.
Sí, mira,
jo a tota la lluita i a totes les barreres és a part.
Sí, sí. Jo, a nivell d'escoles, mira, tinc dades. Si es pregunten a dones que estan ocupant càrrecs directius, un 67% necessiten ajuda domèstica per criar els fills, per cuidar
claro.
La casa, per tirar
claro.
La família. En canvi, si es pregunten als homes que estan ocupant els càrrecs, només un 32% necessita aquesta ajuda. O sigui, aquí ja, imagineu-vos.
Que el tema de la bretxa salarial, que també és una realitat pura i dura,
i tant.
Sí.
La dada positiva és que baixa del 26% al 20,6%.
Uau!
A veure,
ja podemos contar 3 o 4 siglos.
Aquests 5 punts i mig no és massa. Això en 5 anys, estem parlant.
5 anys.
Però clar, el salari mitjà anual femení va ser prop de 6.000 euros inferior al masculí per fer la mateixa feina.
Mucho.
Clar, no sé, quina explicació li podem donar a això?
Pero
algú entén, de veritat, que algú entén que dues persones
se
que fan la mateixa feina.
Se permitió i se permite, i ja està. Està en la societat.
És que les empreses fan unes discriminacions i, sí. i moltes dones suposo que pel de dir, bueno, és igual, jo ho accepto perquè vull estar treballant en aquesta sí. empresa, vull
exacto.
tenir aquesta feina, i llavors ho accepten perquè és això o no res. I llavors, vull dir que...
Pues lo aceptas, pasas por el tubo, como se
sí,
dice,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Si no, te vas.
I si no marxes, ja està. I el teu lloc l'ocuparà un home. I es queden tan feliços.
Jo, per exemple, era colorista en los años 74. Yo era colorista en una empresa de papeles pintados. A mí me echaron porque me quedé encinta.
Oh. No.
Y tan tranquilamente.
Sí, sí.
Pero así, me lo dijeron. No, es que no podemos seguir con usted porque, claro, ahora... Yo me quedé, pensé... Que barbaritat.
Que fort.
Sí, sí, són coses
tal
que passaven,
qual.
No?
Tal qual.
I,
bueno,
no sé si passen,
Hi ha entrevistes de feina, jo crec que això encara... Tens previsió de tenir fills, això a un home no li pregunten.
I tant, i tant.
I al final...
Sí, sí, jo també això ho sé de primera mà, això,
És veritat, sí, se lo pregunten a la
mujer. Per persones que
conec,
sí, que fan entrevistes de feina
i a tu què t'importa? O sigui, pues,
tens fills no o tens previsió de quedar embarassada?
Sí, sí.
En quin àmbit, però, penseu que aquesta desigualtat és més evident?
Sí. La profesional es bastante evidente, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Sí.
Sí. Yo en la sociedad, digamos, la vida exterior es más fácil de detectar, de ver, ¿no?
Sí, sí.
Todo esto que ha dicho Isa de los artistas, las empresas, y después la vida privada, claro, esto es más difícil, de cómo te comportas. Si tienes pareja, cómo te comportas, ¿no? ¿Cómo defiendes tú?
También hay que ver lo de la violencia que existe también.
Claro,
o sea,
claro.
Eso es una cosa que está dentro de las casas.
Sí, sí, claro, claro.
Y afuera, también.
Y el acoso, en la vida profesional, el acoso es increíble, es increíble. Yo he trabajado en muchas empresas y te lo encuentras, Te lo encuentras.
Però coses que dèiem que podien, que també és una mica culpa nostra, considero, no? Que hem normalitzat certes coses. Avui, doncs, evidentment, es fan 50 campanyes amb motiu del 8M i de coses que estem normalitzant quan no hauríem de normalitzar, no? I el típic que es deia que trobem normal coses que no les hem de trobar normal. Evidentment, això de cobrar menys per fer la mateixa feina no és normal,
no. Però
també el tema que quan un es dirigeix a una dona... Nena, reina, guapa...
El llenguatge és terrible, eh?
Clar, vull dir, què passa, no, amb aquest llenguatge tan sexista, no? Què passa amb això? I són petites coses, però són grans coses, que també van sumant, no? Aquesta bossa de...
contra les dones, no? Te situen en una jerarquia de respeto o no respeto, según como tú reacciones. Por eso hay que ir con mucho cuidado con esos detalles. Desde el principio. Pero... A veces, pues, te echan.
Clar, però ja...
Com no sé, sigues, te echan.
Amb una cambrera de bar, per exemple.
Sí.
A veure, jo ho he sentit i vosaltres suposo que també moltes vegades,
sí,
no?
Tant.
Nena, perdona, nena.
Jo m'ho he sentit moltíssimes vegades. Sí. M'ho he sentit moltes vegades per part de famílies, no?
Te llaman nena.
Sí. O sigui, un company li diran senyor mestre... I a mi em diran pel meu nom, sense ni senyor ni senyora, que tampoc no ho pretenia, però més que res per veure aquesta diferència.
Sí,
no?
Sí, per això està anclado.
I algunes mames, potser algun, quan era més jove, sobretot, sí, doncs, nena, això m'ho he sentit també. Amb tot el carinyo que m'ho deien, no és perquè m'ho fessin, sinó... És
no se dan cuenta.
No, ja t'ho dic, no perquè m'ho diguessin, però és això, és el llenguatge aquest sexista que existeix molt.
Mm-hmm. També parlant sobre aquest tema, el món de la lectura també doncs, ha castigat molt a les dones, però sortosament també hi ha molts, cada vegada més contes infantils que ens apropen una mica aquesta igualtat. La Cristina Serrano, que sabeu que és la responsable de la biblioteca, ens ha llegit un conte que són 3 minutets i trobo que és molt interessant. L'escoltem, si us sembla.
I tant.
Es diu Rosa Caramel i és de l'Adela Turín i la Nela Bosnia, de l'editorial Calandraca. Diu, hi havia una vegada, al País dels Elefants, un ramat en el qual les femelles tenien totes els ulls grans i brillants i la pell fina i de color rosa caramel. Aquest color tan bonic es devia al fet que les elefantetes, des del seu primer dia de vida, no menjaven res més que peònies i anèmones. I no era pas precisament perquè les peònies i les anèmones fossin un menjar exquisit, no? Sinó perquè això sí feien tenir una pell fina i rosada i uns ulls grans i brillants. Les peònies i les anèmones creixien en un jardinet amb un tancat. Així, les elefantetes recloses allà dins només podien jugar les unes amb les altres i menjar-se les flors. Nenes, els deien els seus pares, si no us mengeu totes les anèmones i no us acabeu les peònies, mai no sereu tan maques i rosades com les vostres mares, ni tampoc no tindreu els ulls grans i brillants. Llavors, quan sigueu grans, ningú no es voldrà casar amb vosaltres. I per afavorir que els aparegués el color rosa, les vestien amb sabates de color rosa, colls de color rosa i un bonic llacet a la cua, també de color rosa. Les elefantetes, des del seu jardí de peònies i anèmones, miraven com els seus germans i cosins, tots ells de color gris elefant, corrien per la sabana, es menjaven l'herba verda, jugaven amb l'aigua, es revolcaven pel fang i feien la migdiada sota els arbres. D'entre totes les elefantetes, la Guillermina, malgrat les anèmones i les peònies que menjava, era l'única que no es tornava de color rosa, ni tan sols una miqueta. Això l'entristia la mare elefanta i feia enrabiar molt el pare elefant. Però, Guillermina, li deien, com és que encara ets de color gris, tan lleig i tan poc adequat per a una elefanteta com tu? Que no tens gens de força de voluntat? O és que potser ho has fet expressament? Fes-nos cas, Guillermina, així no arribaràs mai a ser una elefanta bonica. La Guillermina, cada cop més grisa, callava i per complaure'ls menjava algunes anèmones i unes quantes peònies. Vet aquí que un dia el pare i la mare de la Guillermina van perdre tota l'esperança de veure-la amb la pell fina de color rosa i amb els ulls grans i lluents, tal com se suposava que havia de ser una elefanta. Aleshores van decidir deixar-la en pau. La Guillermina, molt feliç, va sortir del clos. Es va desfer de les sabates, el coll i el jas de color rosa i se'n va anar a voltar pel seu compte entre l'herba alta, sota els arbres carregats de fruites delicioses i també a xipujejar a la fantàstica bassa de fang. Des del clos, les altres elefantetes l'observaven, el primer dia espantades, el segon preocupades i el tercer perplexes i el quart envejoses. El cinquè dia, les més valentes començaren a sortir del clos d'una en una. Al voltant de la tanca del jardí de peònies i anèmones es van anar amuntegant abandonats els colls, les sabates i els llaços de color rosa. Cap elefanteta, un cop havia provat els plaers de l'herba verda, les dutxes fresques, la fruita dolça, els jocs esborrejats i la migdiada a l'ombra dels frondosos arbres, no volia mai més de la vida tornar a veure una sabata ni a menjar una peònia i encara menys entrar en un tancat. D'aleshores ençà, és molt difícil distingir els elefants de les elefantetes. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Doncs ara ja entenem per què són tots els elefants de color gris, no? Crec que ha quedat molt clar. Doncs un d'aquests exemples que cada vegada hi ha sortosament contes, i a més ens explica la Cristina que són contes que es demanen moltíssim a la biblioteca.
Muy bien.
Bona senyal, això és bon senyal,
I
no?
Sí, sí. I tant, i tant.
Doncs anem acabant, que no tenim massa temps. Sí que a títol individual o a títol col·lectiu, la Cristina comentava que poder millor a títol individual hauríem d'actuar més, però sí que m'agradaria, doncs, a mode així d'una mica reflexió final, que cadascuna de vosaltres doncs, ens digués una frase, unes paraules. Vinga, Cris, comencem per tu.
Ostres. Frase. Bueno, que anem a poc, sembla que anem endavant, però queda molt, molt, molt per fer per dintre i per fora.
Pilar?
Jo crec que fan falta moltes polítiques que ajudin a que tota aquesta consciència que anem prenent les dones ho recolzin.
Isabel?
Jo penso que si un té la voluntat interior d'arribar a algun lloc, arriba.
Cristín?
Yo quisiera decir que, sobre todo, amar a nuestra feminidad, ¿lo digo bien? ¿Feminidad?
Feminidad, sí. Feminidad, sí.
Creer en ella, sobre todo, no intentar ser otra persona, somos nosotras mismas, y luchar diariamente para ser una señora respetada.
Doncs molt bé, no tenim més temps, però us agraeixo moltíssim, moltíssim que ens hagueu acompanyat avui a mig matí i, evidentment, que passeu molt bon dia de la dona i que, tant de bo, no haguem de reivindicar dies com aquest perquè aquesta igualtat sigui una realitat. Gràcies per ser a mig matí.
Gràcies, adéu.